El punt número 11 és l'aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37 relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas, Ratpenat, Morevito. Per parlar d'aquest punt intentaré, perquè són temes molt complexos i que fa molts anys que es van arrossegant, i per tant intentaré fer una breu explicació del que estem portant aquí a aprovació. Primer de tot, dic que com a regidora d'Urbanisme i també com a alcaldessa em veig amb l'obligació de portar aquest punt en l'ordre del dia, perquè per responsabilitat, tant si s'aprova com si no s'aprova, això s'ha de portar endavant i s'ha de portar en un ple municipal. Ho dic ja d'avançada perquè sé que és un punt que té moltes controvèrsies. De fet, en el propi govern hi ha discrepàncies en aquest punt i jo respecto cadascú que sigui responsable i sigui coherent amb el que ha anat votant al llarg d'aquests de tants anys, no? Us demano una mica de silenci, sisplau, perquè és un tema una mica complicat. Això és un tema, és una modificació de pla urbanístic, no? Com tantes altres que portem aquí. Què passa amb aquesta modificació? Estem parlant de la zona de Ratpenat i la zona de Morevito. Per la gent que no ho conegui, el Morevito és aquell edifici que s'està caient al final de tot de les costes. Si es mira a l'esquerra amunt, hi ha una casa antiga que s'està caient amb molt de ruïda. Allò és el Morevito i tot allò de dintre és tot això que parlem de Marquès de Comillas. És una promoció que fa molts anys, doncs hi ha un privat que va decidir tirar endavant i construir allà unes cases. I van haver-hi una sèrie de problemes, molts. Hi ha hagut moltes fases i molts problemes i de fet hi ha sentències judicials perquè es anava a fer una cosa o una altra. Què va passar aquí? Una mica, per fer una mica d'històric, el que s'ha fet aquí és que el 2020 es va començar a tramitar, ara la segona fase aquesta, en la següent legislatura, es va començar a tramitar una aprovació de tota aquesta modificació. I en aquest sentit es va fer ja una aprovació inicial per aquest ple en data 26 de maig del 21, que es va acordar assumir com a iniciativa pública i aprovar inicialment aquesta modificació del pla urbanístic, i després es va fer una aprovació provisional, que també es va fer el 25 de gener del 2023. Com qualsevol modificació urbanística, primer es fa una aprovació inicial, després es fa una aprovació provisional i això va a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat on ha de fer l'aprovació definitiva. En aquest cas, quan va arribar a la comissió a l'1 de març, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès va acordar suspendre aquesta aprovació definitiva. Això és... No és estrany que suspengui, perquè és que si no es suspèn es podria donar un silenci i per tant s'ha de fer alguna actuació, i es va suspendre i es va demanar que es tornés a enviar justificant o explicant una sèrie d'inputs. Els inputs, els més importants, que nosaltres som els que hem detallat més, és que demanaven que es fes o es justifiqués per què no es feia dos punts importants. Un era el 10% de cessió i l'altre era l'HPO, per què no es fa HPO. Per tant, la Comissió d'Urbanisme et deia justifica'm o fes HPO o justifica'm per què no fas HPO, dona un 10% de cessió o justifica per què no dones un 10% de cessió. El que s'ha fet ara, els tècnics, el que fan els tècnics, conjuntament, evidentment, amb el promotor, és un text refós on respon això que demana la Comissió d'Urbanisme. Per tant, el que portem avui aquí, l'aprovació aquesta aprovació que portem aquí, finalment qui decidirà si això tira endavant o no és Urbanisme de la Generalitat, no som nosaltres. A l'aprovació definitiva encara pot tornar a dir, doncs em sembla bé o no em sembla bé, ho tiro endavant o ho paro aquí, no s'atura aquí el que portem. Per explicar una mica, per posar en context això que ve, com he dit, de fa molts anys, aquí el POUM, el nostre pla general, reconeix aquí una capacitat residencial màxima de 69 habitatges. Aquí es podien construir 69 habitatges, que és el que aquests privats volien construir en el seu moment, dels quals 14 d'aquests 69 habitatges corresponen a l'àrea edificada i els 55 restants són per edificar. Què va passar aquí? Que amb l'àrea edificada, en lloc de fer-ne aquests 14, se'n van fer 25. O sigui, hi ha una sèrie, hi ha 11 habitatges que estan fora de regulació. I per tant, entre altres coses, aquesta modificació el que regula precisament és aquests habitatges. I per tant, el promotor renuncia a fer 11 habitatges més i en farà 44 perquè al final sigui el mateix, siguin els 69 habitatges, que és el que s'havia de fer. Per altra banda, aquesta modificació, a part de regularitzar aquests habitatges que han quedat en aquesta forma no regularitzada, també s'aprofita i es fa un canvi en les zones verdes. És a dir, on hi ha l'edifici aquest que hem dit del Moravito, aquest edifici que es veu des de les costes, l'equipament d'aquest edifici es tira més enrere i tota aquella zona es fa zona verda. I això és perquè s'afegeixen uns 1.400 metres quadrats de zona verda. Per tant, el que fa una mica aquesta modificació urbanística, a banda, evidentment, com es va iniciar fa tants anys, doncs es justifica perquè algunes coses poden fer i perquè altres no. Finalment, el 10% de cessió, al final, com no es podia fer amb parcel·les, s'ha fet amb quantia econòmica i aproximadament van uns 900.000 euros per l'Ajuntament per dedicar-lo a habitatge. Per tant, tota aquesta modificació urbanística al final el que fa és complir amb el que diu el POUM, perquè allà el POUM evidentment està fixa un número d'habitatges que s'han de fer i s'aprofita per regularitzar uns habitatges, per fer una zona verda, en fi, una mica com es fa en qualsevol modificació urbanística, que sempre s'ha de vetllar sobretot per l'interès general i l'interès final que aquí reverteix. I això bàsicament és el que explica aquí tota aquesta modificació urbanística. Com he dit al principi, un respecte per totes les votacions que es van fer en el seu moment va tirar endavant perquè van haver-hi 11 vots afirmatius, perquè això, una modificació de POUM, necessita majoria absoluta. Per tant, en el seu moment van haver-hi 11 regidors que van votar que sí, per això es va tirar endavant, tant inicialment com provisionalment, però també van haver-hi regidors que actualment estan al govern que en aquell moment van votar que no. Per tant, es respecta absolutament la responsabilitat i la coherència en el vot. I també, torno a repetir, si això tira endavant i s'aprova, la paraula final la té, evidentment, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, no nosaltres. I també dir-los que si no tira endavant, aquí hi ha un pla de millora urbana que s'ha de fer, per tant, possiblement seguiria endavant, o sigui, els privats tenen dret a fer aquestes construccions, però aleshores sí que no hi ha en absolut la regularització d'aquests habitatges, no hi ha cap cessió del 10%, per tant no hi ha els 900.000 euros i no hi ha evidentment cap cessió d'HPO. És a dir, que si això no tira endavant no és que ja no es faci res, sinó perquè tenen uns drets adquirits, només faltaria, però totes aquestes millores que hem intentat posar durant tants anys, doncs evidentment no es podrien dur a terme. Paraules en aquest punt. Senyora Alonso.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, l'informe tècnic i jurídic del nostre ajuntament ofereix diversos aspectes que mereixen ser qüestionats perquè conté decisions interpretatives i afirmacions que cal contrastar i que volem que la senyora alcaldessa també, com a regidora d'Urbanisme, ens contesti aquesta tarda i de forma oral i no per escrit. L'informe reconeix expressament que l'Ajuntament defensava inicialment que no era exigible la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, recolzant-se en informes tècnics i jurídics. Però tot i això, i després de l'aprovació definitiva per part de la CETUP, acaba incorporant aquest dret. D'això l'Ajuntament sosté que no era un error, sinó una interpretació jurídica diferent. Però el fet objectiu és que la Generalitat va obligar a modificar el document. També diu aquest informe que no cal reservar el 30% a vivenda protegida, al·legant la baixa densitat i la tipologia d'habitatges unifamiliars. Tot i que jurídicament pugui estar justificat, políticament, senyora Carbonell, planteja interrogants i socialment és del tot immoral. L'informe insisteix diverses vegades que el text refós nou permet continuar el desenvolupament de l'àmbit, però en canvi no s'analitza què obté exactament el municipi davant del que obté el promotor, que és Metrovacesa. Com vostè sap, també el seu equip de govern va encarregar l'any 2024 i a través de la seva regidoria d'Urbanisme un informe tècnic jurídic extern el qual posa de manifest una realitat preocupant. La modificació puntual del POUM de Marquès de Comillas presenta deficiències jurídiques de tal importància que es qüestionen la viabilitat i, sobretot, la manera com s'ha gestionat aquest expedient. Lluny de tractar-se de simples qüestions tècniques o aspectes menors, l'informe indica incompliments i mancances que afecten principis bàsics de la legislació urbanística. Llavors, potser és aquest el motiu per al qual aquest informe de la consultora Clavell Canals, que de data 6 de març va arribar a aquest ajuntament dies després del ple de febrer de 2024 i on també es parlava del POM número 2 de Marquesa Comillas, ha estat inclòs en l'expedient en data 22 de maig, però no s'ha proporcionat ni adjuntat la documentació en aquest ple ni en sessió informativa. Llavors, si els meus companys encara no han robat aquest document, els hi puc dir que ho poden cercar a la plana 380 d'un expedient de 381. És a dir, si no et diuen que això existeix, difícilment ho trobaràs. I continuem, perquè l'informe també gestiona la manca de transparència en els càlculs del sostre edificable. Això sí, s'afegeix la creació d'una nova clau urbanística específica per a aquest àmbit, sense una justificació suficient, cosa que podria suposar un tractament singular difícilment compatible amb els principis d'igualtat i seguretat jurídica. A més, aquesta modificació, encara que promoguda inicialment per un operador privat, va ser assumida per l'Ajuntament i, per tant, va passar a ser una iniciativa plenament pública, amb la qual, en conseqüència, senyora Carbonell, la responsabilitat política i administrativa sobre el contingut i la tramitació corresponent és íntegrament del govern municipal. Després d'intentar entre aquestes dades, hem d'entendre que el 10% d'aprofitament urbanístic podria equivaldre a uns 1.800 metres quadrats de solar, cosa que no hem vist, perquè vostès ja s'han assegurat un ínfim pagament de gairebé 1 milió d'euros, que no sé per què servirà, no sé què faran amb 1 milió d'euros. Per tal de no afegir habitatge protegit, el promotor rebaixa la densitat un punt per sota la mínima que obligava la Generalitat d'un 25 i la rebaixa a un 23,9%. I l'Ajuntament li accepta, demostrant una gran manca de coherència, atès que en aquests moments les botigues de Sitges sembla que té un boom immobiliari com mai. I això amb el seu vistiplau. Els hi faig un encís. Tenim ara en construcció 120 places hoteleres a Vallbona, pendents de construcció, si és que tira endavant, 36, que al final seran 47 habitatges al carrer Ferrocarril, i el 69 d'aquí de Ratpenat. Bueno, no ho sé, en el cas del carrer Ferrocarril aquí canvia el tema, perquè no li donava el promotor privat a l'HPO i vostè li ha deixat construir més metres quadrats. Amb un li treu i amb un altre li dona. I tanmateix, també li dic que no sembla que l'Ajuntament estigui massa preocupat en massificar les botigues de Sitges i fer-ho sense cap mena de previsió dels equipaments i serveis que aquest increment de població requerirà. Una manca de previsió que se sumarà a la manca real actual d'equipaments i serveis. Acabo. Per tots aquests motius, el meu grup municipal votarà en contra, com ha de ser, i convido a la resta de grups de l'oposició a fer una reflexió si en algun moment han tingut algun dubte i espero que ara tot hagi quedat molt més clar. Acabo. L'única veritat i realitat de tot aquest projecte, que no és més que un negoci privat i que impulsa l'alcaldessa a favor d'una empresa multimilionària com és Metrovacesa, és que en cap moment ha posat per davant de tot ni els seus veïns i veïnes estic avant, ni els nostres interessos com a municipi.
Té un segon torn de paraules. Té un segon torn de paraules. Més paraules? Senyora García, endavant.
Gràcies, senyora.
Respectin el temps, perquè hi ha un segon torn de paraules, puc continuar parlant, no hi ha problema. Senyora García.
Gràcies, senyora alcaldessa. Des del Partit Popular de Sitges no donarem suport en aquesta modificació del text refós de la modificació puntual relativa al PMU de Marquès de Comillas. Deia vostè, senyora alcaldessa, que ho portava per responsabilitat. Jo crec que vostè ho porta avui amb irresponsabilitat, perquè haveu hagut de parar el ple per negociar amb el Partit Socialista si això ho retirava vostè o no. Això és de suma irresponsabilitat i això la gent ho ha de saber. Hem aturat el ple 10 minuts perquè vostè negociés amb el Partit Socialista.
També puc anar al lavabo, potser, no sé.
No, si és sortit.
Li adverteixo. Vostè no té que dir el que jo faig quan plego o no plego aquí, quan pleguem 10 minuts.
No.
Estigui pel que estem parlant.
No, senyora alcaldessa.
Modificació de puntual de Marquès de Comillas.
Senyora alcaldessa, vostè...
No, si jo he aturat 10 minuts per anar a on sigui. Per favor, home, una mica de respecte, senyora García.
No sé, si fos mentida m'estaria dient que és mentida. Per tant, com és veritat, repeteixo, vostè porta això per irresponsabilitat, perquè ho hagués hagut de tenir-ho consensuat, acordat i negociat amb la resta de grups municipals. Miri, nosaltres no donem suport i ho fem perquè, més enllà de la correcció formal que s'ha fet, doncs considerem que el resultat final d'aquesta operació no és satisfactori per l'interès general dels veïns de Sitges, especialment de les botigues. En primer lloc, cal recordar, com ara s'explicava, que la pròpia Comissió Territorial d'Urbanisme doncs va haver de suspendre l'aprovació definitiva perquè el document no incorporava adequadament la cessió del 10% del aprofitament urbanístic ni resolia la qüestió de les reserves per habitatge protegit. És a dir, allò que inicialment es plantejava doncs no complia amb les exigències urbanístiques que garanteixen el retorn social de les operacions de transformació urbana d'aquestes dimensions. Però el problema és també un altre. Han aconseguit una reducció de la densitat i la edificabilitat que permet evitar l'aplicació efectiva de les reserves del 30% per habitatge de protecció oficial. Això vol dir que en una operació urbanística d'aquestes dimensions el resultat final serà que no es generarà ni una sola vivenda protegida. El govern d'Esquerres, el seu, senyora Carbonell, no t'ho perdis, cap vivenda de protecció oficial. Miri, tampoc observem una aportació clara d'espais públics ni noves zones verdes municipals ni equipaments que compensin l'impacte de l'actuació en un barri que seria tan necessari com és el de les botigues. La Generalitat exigeix la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic i la pregunta, per tant, és molt simple. On es materialitza exactament aquest retorn en els ciutadans? On és? On és la reserva de sòl que ha de permetre generar patrimoni municipal? On és l'espai per futurs equipaments? On és la parcel·la que garanteix un benefici col·lectiu real? Sincerament, costa, senyora alcaldessa, costa identificar dins d'aquest projecte una peça de sòl, doncs, diguem-ne, significativa, destinada en qualsevol cas doncs, en aquests objectius. No? I aquest és precisament el problema. El balanç entre l'interès privat i l'interès públic no està equilibrat en aquesta operació. Les botigues, senyora alcaldessa, pateixen des de fa bastant de temps, uns quants anys, una manca evident de serveis i d'infraestructures. Els veïns coneixen perfectament les dificultats de mobilitat, les limitacions d'aparcament, les mancances d'equipament i la pressió creixent sobre l'espai públic. I mentrestant, doncs, acumulen vostès operacions d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques. I per acabar, senyora alcaldessa, la pregunta també és evident. Repeteixo, on són les inversions equivalents en serveis, en equipaments, en mobilitat, zones verdes, espais públics? No hi són, perquè construir habitatges sense planificar simultàniament els serveis necessaris que caldran doncs, és traslladar els problemes en un futur, però en un futur, diguem-ne, immediat i fer recaure, per tant, els costos sobre els veïns. Des del Partit Popular defensem un urbanisme que generi activitat i oportunitats, però també exigim que qualsevol desenvolupament aporti beneficis a la societat. I aquest no és el cas. I per tant, el Partit Popular no donarem suport en aquesta modificació que vostè ha portat avui a la seva aprovació de manera irresponsable.
Moltes gràcies, senyora García. Més paraules? Senyor Rubí.
Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges volem començar deixant molt clar una qüestió, que respectem la feina dels serveis tècnics municipals, respectem els informes jurídics i urbanístics i respectem també la tramitació que s'ha fet des del departament corresponent. Entenem que aquest expedient avui arriba al ple amb una valoració tècnica favorable i amb la voluntat de donar compliment a les prescripcions marcades pels organismes competents. I això no ho discutim des del punt de vista tècnic. Ara bé, nosaltres avui no venim només a fer una lectura administrativa de l'expedient. Nosaltres som representants polítics i, per tant, hem de fer una valoració política del model urbanístic que volem per Sitges. I en aquest àmbit, Fets per Sitges ha mantingut històricament una posició contrària respecte a aquest planejament. Sempre hem expressat dubtes i discrepàncies de fons sobre aquest desenvolupament i avui, per coherència amb allò que hem defensat en anteriors votacions, mantindrem el mateix criteri. Especialment en un moment com l'actual, en què l'accés de l'habitatge és un dels principals problemes de Sitges. Considerem que políticament cal ser molt més exigents amb qualsevol operació urbanística. I quan parlem d'habitatge, de protecció oficial, entenem que l'Ajuntament ha d'apretar més, ha d'exigir més i ha d'intentar obtenir el màxim retorn possible per al nostre municipi. No qüestionem que tècnicament l'expedient pugui estar ben tramitat, però políticament no ens conformem amb això. Creiem que un urbanisme no hi ha prou amb complir els mínims legals. Cal defensar amb més força l'interès general, l'habitatge assequible i el model de poble que tots volem. Per tant, per respecte a la feina tècnica, però també per coherència amb la nostra trajectòria política i amb el vot que sempre hem mantingut en aquest tema, des de Fets per Sitges votarem en contra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Més paraules, senyor Gilabert.
Muchas gracias, alcaldesa. En primer lugar, le tengo que mencionar y tengo que hacer patente que esto es una forma de hacer política, es una manera de gobernar que es de espaldas totalmente a la ciudadanía. En el 2024 se aprobó una moción por 13 votos a favor y 8 votos en contra, en la cual ya se hablaba de realizar unas gestiones, una negociación, incluso de que se instaurase una mesa de negociación para llegar a un acuerdo precisamente respecto a este tema. Eso no ha existido. Usted, aunque haya una votación con el respaldo de 13 votos por encima de los votos de su gobierno, usted hace un caso totalmente omiso. Y esto hace 2 años. ¿Qué ocurre? Y aquí tengo que felicitar y al mismo tiempo agradecer a los técnicos de la casa, que han sido los que, en cierta manera, me han ilustrado respecto a la problemática que tenemos en esta modificación del POUM. Es cierto que tiene virtudes, así como preservar el entorno del morábito, y lo más importante es que se legalizarían o se regularizarían, mejor dicho, las 25 viviendas preexistentes. Se ha de tener en cuenta que si no se aprueba hoy esta modificación de POUM, esto irá, se puede aprobar mediante PMU y de hecho tardará un año, año y medio, y que los vecinos de esas viviendas pues tendrán que hacer un pago que rondará entre los 90.000 en algunos casos, 100.000 en algunos casos y 150.000 euros en algunos casos para poder regularizarlo. Es cierto. Lo que ocurre es que ustedes han dejado y no han informado a la oposición, exceptuando los pactos secretos que deben tener, pero con el resto de la oposición ustedes ni han informado ni cuál es su intención. La mayor problema cuando hablas con los vecinos de las butigas, que muchos ni están a favor ni están en contra, pero se decantan en no estar a favor, ¿sabe por qué? Porque no se fían del gobierno municipal, porque hay cuestiones que es verdad, como ha manifestado la señora Alonso, va a aumentar la población, pero ¿qué servicios se va a ofrecer a los nuevos ciudadanos, a los nuevos vecinos de las butigas? Y el gobierno municipal está realizando una gestión desastrosa, por no decir nefasta, la cual todos los vecinos de las butigas se sienten desprotegidos. Se sienten desprotegidos y abandonados. ¿Qué ocurre ante esta situación que tiene sus virtudes la modificación del POUM? Hay algunos puntos que pueden ser oscuros. De hecho, la Generalitat en algunas cuestiones no se pronuncia porque deja el albur de la interpretación. De hecho, le puedo decir, el informe de la CETU del PND respecto al 10% de la vivienda protegida dice que, bueno, ya se verá si es obligatorio o no es obligatorio. De hecho, literalmente dice lo siguiente. Dice que en comparación, salvo que se justifique su innecesidad, y es porque el acuerdo literalmente reconoce que puede ser justificable de que no toca o es innecesario. Ante esto, hubiese sido conveniente que usted hubiese convocado esa mesa de negociación, nos hubiese expuesto todos los extremos y no estemos a día de hoy con el bochorno de parar el pleno, que yo entiendo que sus necesidades fisiológicas, como la de todos los concejales, pues también tienen que darles una salida, lo entiendo. Pero como es algo inusual, usted lo que ha parado es para negociar. Negociar y no sabemos en qué términos, porque si hubiese habido una mesa de negociación, pues sabríamos las propuestas y las observaciones que realizarían todos los grupos municipales, que igual son con buen criterio, pero lo desconocemos. Lo desconocemos, ¿por qué? Por su opacidad. Ante esto, este grupo municipal va a estar a la espera de lo que manifiesten el resto de grupos y en el turno, de réplica para poder emitir su voto.
Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Tubau.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, després d'haver parlat amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i també doncs, amb el votant al mateix sentit del vot que venim fent des de la passada legislatura, nosaltres votarem a favor. De totes maneres, hi ha alguna cosa que no ens agrada, i és que si s'aprova no hi hagi HBO en aquest lloc. Això no ens acaba d'agradar. I bé, en el cas, també creiem que en el cas que això no s'aprovi i la Generalitat no ho trobés bé, això retornaria una altra vegada aquí a l'Ajuntament i llavors ja es modificaria el que s'hagués de modificar. Per tant, nosaltres mantenim els vots favorables que hem vingut fent i aquest és el nostre posicionament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Tubau. Més paraules? Senyor García.
Gràcies, alcaldessa. Tenim sobre la taula un document tècnica i políticament molt complex. El test reforç de la modificació puntual del POUM que afecta l'àmbit PMU2, Marquès de Comillas, Serrat Penat. És important deixar clar d'entrada que el document que avui arriba al ple incorpora les tres prescripcions obligatòries que la CETUP va exigir l'any 2024. L'informe municipal ho diu explícitament quan afirma que el test reforç incorpora expressament a la fitxa del POUM PMU2 la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic i també que es considera justificada i s'informa favorablement la innecessarietat d'incorporar les reserves del 30% destinades a HPO. Això significa que des del punt de vista estrictament procedimental l'Ajuntament ha complert allò que la Generalitat demanava per poder continuar la tramitació. Aquesta constatació és rellevant. El document és avui més sòlid jurídicament que la versió aprovada provisionalment el 2023, també amb els nostres vots favorables. Si han incorporat la cessió del 10% d'aprofitament, la càrrega urbanística de completar l'urbanització de la zona verda del Pau 27 i la correcció dels coeficients d'edificabilitat per ajustar-los al sostre màxim pactat. També és adequat la clau 15E a la normativa vigent, eliminant referències que no eren correctes. Tot plegat reforça la seguretat jurídica del planejament i dona resposta a les exigències de la CETU. Ara bé, una cosa és complir les prescripcions tècniques i una altra és que el resultat sigui el millor possible per Sitges i sobretot pels veïns i veïnes de Ratpenat. I aquí on és el PSC vol ser clar, responsable i honest. Aquest test reforç ordena, sí, però no ordena tot. Ratpenat és un àmbit amb dècades de problemes urbanístics, amb dèficits d'urbanització, amb tipologies diverses i amb un entorn paisatgístic extremadament sensible. Necessita una visió global, no una suma de peces parcials. El document resol aspectes puntuals, però no defineix un model urbanístic integral per a tot el barri. No aborda de manera completa la mobilitat interna, la relació entre vials i pendents, la integració paisatgística, la coherència entre els diferents sistemes ni la possibilitat d'introduir habitatge assequible en un municipi tensionat com el nostre. En definitiva, no ofereix una lectura estratègica del conjunt, sinó només d'una part. Els veïns de Ratpenat fa anys que reclamen seguretat jurídica, urbanització completa, claredat normativa i un entorn digne. Aquest document avança en aquesta direcció, però no tanca el cercle. És positiu que es completi l'urbanització de la zona verda, que es clarifiqui el sostre pendent, que es vinculi el desenvolupament privat a càrregues urbanístiques i que es doni compliment a les sentències i a la CETUP. Però també és cert que s'afegeixin noves edificacions sense una visió global de l'impacte acumulat, que no s'incorpora habitatge protegit, encara que jurídicament es justifiqui la seva innecessarietat, entenent que això no és assumible en la situació actual per manca d'habitatge per als sitgetans i sitgetanes, i que no es defineix un model de conjunt per a tot el Ratpenat, que és el que realment necessita el barri. Per tot això, el PSC exercirà un vot en contra. Votarem en contra perquè el document compleix tècnicament a les prescripcions de la CETUP i perquè l'expedient pot continuar la seva tramitació sense risc jurídic immediat. Però votem en contra perquè falta una visió urbanística general del conjunt del barri, perquè no s'aborda el model global de Ratpenat i perquè no s'aprofita l'oportunitat per definir un planejament més complet, més coherent, més just pels veïns. El PSC continuarà defensant un urbanisme seriós, ordenat i pensat per les persones. Continuarem treballant reclamant que Ratpenat tingui una ordenació integral, no fragmentada, i que continuarem treballant perquè cada modificació del planejament sigui una oportunitat per millorar Sitges, no només per complir expedients. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Garcia. Senyora Tubau.
Gràcies, alcaldessa. Bé, estem parlant d'habitatge públic, estem parlant de serveis municipals o serveis públics, estem parlant de zones verdes. Aquest punt reuneix aquests tres punts que hem parlat, habitatge públic, serveis públics, ja siguin municipals o altres àmbits, i zones verdes. I resulta que cap d'aquests tres punts surt reforçat en aquesta proposta que vostès avui ens porten a votació. I vostès ens parlen de polítiques d'esquerres, vostès ens parlen de polítiques públiques d'habitatge, vostès ens parlen de polítiques mediambientals i ecologistes. I el que estan portant aquí va tot a l'inversa. Realment, des de Junts per Sitges, no entenem res de res de res. Si a vostès els sembla, vull dir, que els sembla que és just que 1 milió d'euros per compensar que no hi ha PO en aquest projecte servirà per fer alguna política pública d'habitatge coherent, a vostès això els sembla coherent? Ens estem parlant de xavalla. 1 milió d'euros no pot cobrir cap necessitat de les reals de l'habitatge públic a Sitges. Quan parlem de zones verdes, sabem perfectament que aquest projecte fa perdre zona verda en aquest entorn, i per tant tampoc ens hi trobaran, perquè només cal veure el que estem patint avui, ahir i abans d'ahir en el nostre entorn. I per altra banda, només també tornar a recordar que, vull dir, ja ens va passar quan ens van portar la proposta del carrer Ferrocarril, els hi vam dir que estaven tensionant d'una manera innecessària en el barri de les botigues de Sitges, i avui ho tornen a fer. Tornen a tensionar i tornen a maltractar, deixi'm que permetin que ho diguem, una altra vegada els veïns i veïnes del barri de les botigues. Per tant, nosaltres votarem en contra. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies. Aprofitant que és final de curs, doncs avui jo vull parlar de deures. I de que avui es porta a ple un punt que per nosaltres doncs no fa els deures. Farem una mica d'història. L'any 2021, l'anterior equip de govern ja va portar aquest projecte a l'aprovació inicial i el nostre grup hi va votar en contra, com també ho van fer altres grups municipals. En aquell moment se'ns va dir que aquella era la millor opció i l'única possible. Ens sona perquè una cosa semblant va passar amb la promoció dels 482 habitatges públics. També se'ns va intentar convèncer per activa i per passiva que l'única solució era construir i massificar encara més l'entorn del Venus. El temps ha demostrat que hi havia altres vies possibles. Seguint amb la història, l'any 2024 la CETU va tirar enrere el projecte i va posar en evidència dues mancances importants, l'aprofitament urbanístic i la reserva d'habitatge públic. En definitiva, allò que el nostre grup ja assenyalava, no veiem per enlloc el bé comú. On era l'interès públic d'aquest projecte? Senzillament no estava prou garantit. Dos anys més tard se'ns porta aquest terrafós demanat per la Comissió Territorial d'Urbanisme. És cert que el projecte incorpora aquest 10% d'aprofitament valorat a uns 900 i pico mil euros, però és insuficient, aprofitant aquesta metàfora del final de curs, perquè el millor seria portar-los en aquest sentit a fer una altra convocatòria al setembre, però aquesta vegada amb les coses ben fetes. Hi ha una dada important que cal remarcar. Aquell projecte que el 2021 se'ns presentava com tan bo, amb aquest terrafós apareix gairebé 1 milió d'euros d'aprofitament urbanístic per al poble de Sitges. Dit d'una altra manera, i que ningú s'ho prengui malament, els que van votar favorablement aquell projecte del 2021 estaven deixant de reclamar 1 milió d'euros que correspon al municipi i que haurien acabat beneficiant a una empresa privada. Quan un privat, és la nostra reflexió, proposa una modificació de planejament, el nivell d'exigència pública ha de ser màxim, ha de vetllar més que mai per l'interès públic. No és millor que aquests recursos siguin a un bé comú per al poble, com un bé comú per al poble de Sitges? Per això ara els tornem a demanar que confiïn en el nostre criteri. El projecte, insisteixo, ha millorat en aquest 1 milió d'euros, però encara manca una qüestió fonamental, com és el cas de l'habitatge social. La veritat és que ens sorprèn i molt que com és possible que els motius legals que justifiquen l'obligació del 10% d'aprofitament, que són els que s'incorpora, que són bàsicament els mateixos, no s'apliquin a l'obligació de la reserva del 30% d'HPO. I justifiquen en un dels anexos, suposadament en l'anex tercer del Terrafos, dient que no és aplicable aquesta reserva d'HPO. Nosaltres no ho compartim ni ho acceptem perquè de cap manera entren dins de les exempcions invocades. S'han d'aplicar aquestes obligacions sobre aquests 6.900-400 metres de sostre i els 44 habitatges pendents d'executar. Des de la llei del suelo i rehabilitació urbana, passant per la disposició transitòria tercera del Terrafos de la llei d'urbanisme de Catalunya o el mateix article 57.3, deixen molt clar que cal fer aquesta reserva d'habitatge obligatòria. Perquè, en definitiva, estem parlant d'aproximadament doncs, uns 13 habitatges públics, aproximadament 13 habitatges públics, amb els preus aproximats actuals, doncs facin vostès els números. Hem de regalar aquests diners i aquest habitatge a una empresa privada? Estem parlant d'habitatge públic, d'un dret bàsic, d'una necessitat urgent a Sitges i no hi podem renunciar. No podem acceptar un projecte que només millora parcialment. I nosaltres el que diem és que s'ha de retornar el projecte, s'ha de millorar, s'ha d'incorporar allò que hauria d'haver incorporat des del principi, aquest aprofitament urbanístic que correspon al municipi i la reserva d'habitatge públic que pertoca. I no ens espantem, no estem fent res estrany. Va ser la mateixa Comissió Territorial d'Urbanisme qui va fer enrere aquest projecte i va demanar un terrafòs. Nosaltres només diem que si hem d'aprovar alguna cosa, que sigui en garanties i amb un benefici clar per al poble de Sitges. El nostre vot, evidentment, serà contrari. Perquè el nostre grup, estigui a l'oposició o estigui al govern, sempre defensarà el millor i els persitges d'interessos públics. En aquest context d'emergència habitacional, que semblava que tots compartíem, nosaltres no podem acceptar que l'Ajuntament faci seva la innecessitat de l'HPO en aquest document. Per tant, el nostre vot serà negatiu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Intentaré donar resposta a tothom. Primer de tot, estem en un estat de dret i democràtic. Ho dic perquè algunes, senyora Alonso, han dit que això ho porta la senyora alcaldessa perquè ho vol fer ella. No, o sigui, hi ha una normativa, hi ha alguns partits aquí que semblen predemocràtics per les coses que diuen, no? Que sembla que aquí fem, en fi, fem el que ens diuen uns, que hem de construir, que hem de fer. Aquí hi ha una normativa que exigeix com s'han de fer les coses. El primer de tot, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, si no veu un interès general, això ja no ho accepta. Si ha agafat això és perquè aquí hi ha un interès general. Això per començar. Per tot el que han dit del 10%, a la senyora Tubau penso que s'ha liat una miqueta, el 10% no té res a veure amb l'habitatge, amb l'HPO. Si vostè ha dit que donen 1 milió d'euros perquè no fan l'HPO, no té res a veure. Havia de fer el 10% de les sessions, això és el que es demanava, i que molts de vostès han dit, home, doncs fins ara havíeu dit, fins i tot han dit, vau votar que, vale, que no ens ho donguessin i ara donen quasi 1 milió d'euros, doncs alguna cosa estava malament. Bé, el 10% de les sessions aquestes es fan quan es fa reparcel·lació en un terreny. Aquesta reparcel·lació es va fer fa molts anys, per tant, ells consideraven que la sessió ja s'havia fet i així ho deien molts expedients urbanístics, fins i tot de la Generalitat. Deien, sí, no cal fer el 10%. Després, pel que sigui, doncs s'ha canviat d'opinió. Per nosaltres molt millor, evidentment. Ara es pot fer el 10%, fantàstic. Això és la sessió del 10%, no té res a veure amb l'HPO. Sessió del 10% que la tradueixen, com ja s'ha fet la reparcel·lació fa molts anys, la tradueixen en diners. I és aquests diners que vostè ha dit, i què faran amb aquests diners? Ho he dit moltes vegades, aquests diners s'han de destinar per HPO, per polítiques d'habitatge, per si no els havia quedat clar. No, no hi ha zones verdes, 1.400 metres quadrats de més de zona verda. 1.400 metres quadrats de més de zona verda. També algú ha dit que no hi havia equipaments, també hi ha un equipament previst. És a dir, per tot això ho diu la normativa, no ho diguem nosaltres, això ho diu la normativa. I com s'ha dit, l'únic que els la CETUB l'únic que va dir és justifica'm, digue'm, fes HPO o justifica'm per què no el fas. Dona'm el 10% de sessió o justifica'm per què no me'l dones. I el que han fet és el 10% de sessió i l'HPO han justificat perquè, com hem dit, aquesta regulació ve de molt antic, doncs han justificat per què no poden fer HPO. Han parlat molt d'HPO. Ningú ha anomenat que a les botigues a Vallbona estem fent 50 habitatges d'HPO, que a la platja hi ha habitatge dotacional. Vull dir que HPO s'està fent i a les botigues, no diguem ja els 482, és a dir, amb una miqueta de sort, com a mínim acabarem amb gairebé 600 habitatges. La tramitació, jo no dic que es facin demà perquè s'estan tramitant, però s'estan tramitant uns 600 habitatges d'HPO a Sitges. Per tant, a mi que ningú em digui que estem deixant que no facin HPO. A veure, aquí ho han justificat i serà la Generalitat qui dirà si això està ben justificat o no, o a veure, o la Generalitat no... És aquí qui realment ha de provar definitivament si això està correcte o no està correcte. Jo no tinc per què convèncer ningú perquè està clar que això no ho volen tirar endavant. L'únic és que Mirem al revés. Això no s'aprova ara. Cap problema. Com ha dit algú, el pla de millora seguirà endavant. Què no hi haurà aquí segur? No hi haurà el 10% de cessió, aquest milió d'euros que estem parlant, no hi haurà HPO, evidentment. No es regularitzaran totes aquelles cases que estan en una situació irregular totalment, no podrem donar 1.400 metres quadrats més de zona verda, tot això és el que no es farà, perquè la tramitació seguirà endavant, com s'ha dit. Per tant, bé, també s'ha de mirar què és el que estem tirant endavant i si això no tira endavant, què és el que possiblement ha de passar. No és que ja portarem un altre informe, no. Aquest és l'informe que ens demana la Comissió d'Urbanisme, que si aquí no es tira endavant, doncs no es tira endavant. I cadascú que assumeixi la responsabilitat que té en això. No? I com jo he dit, jo com a alcaldessa, com a regidora d'Urbanisme, com a alcaldessa de l'anterior legislatura que vam començar amb això, em sento amb la responsabilitat de portar aquest tema, almenys, i que cadascú respecti el que va votar i en fi, cadascú que actuï en conseqüència, només faltaria. No? Però que quedi clar que algú també ha parlat, penso, de que no hi ha un pla de mobilitat, no hi ha un pla de no sé si deien alguna cosa de local, tot això amb una modificació urbanística no va, això és a part. Amb una modificació urbanística no va un pla de mobilitat, podem fer després tots els plans de mobilitat que vulguin, o tots, no ho contempla normativament, no es pot posar dins d'una modificació urbanística d'un sector concret tot el pla de mobilitat que pot haver-hi amb la zona de les botigues. I repeteixo, zona de les botigues, 50 habitatges d'HPO a Vallbona, habitatge dotacional a la zona de la platja, és a dir, a Garraf també estem fent una modificació urbanística per tenir habitatge d'HPO. Per tant, la política d'habitatge d'aquest govern ningú la discutirà, que almenys ha estat una política per fer HPO a tot arreu, a tot el territori, i que acabarem, com he dit, amb forces habitatges, almenys ja deixar-los preparats perquè es puguin construir. Tenim una altra ronda de paraules. Endavant. Paraules? Senyora Alonso.
Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies. Bueno, diu que primer és la construcció i després la mobilitat. Això serà quan es fan bé les coses. Però si ja tens un barri que està ofegat i que no té absolutament res, pretendre construir més vivendes i que la densitat de població encara empitjori, doncs no sé quin concepte té vostè com a regidor d'urbanisme, sincerament. Jo crec que això ha de fer mirar. Però bueno, continuarem amb el meu argumentari. També diem que l'obligació del govern municipal no és defensar un projecte a qualsevol preu, sinó garantir que el plantejament urbanístic sigui impecable des del punt de vista legal i respongui exclusivament a l'interès públic. Quan un dictamen jurídic recomana replantejar o fins i tot retirar una modificació urbanística, el que és responsable no és mirar cap altra banda, sinó rectificar abans que les conseqüències les acabin pagant els veïns i les veïnes de Sitges, en aquest cas els veïns del meu barri de les botigues. Sitges necessita un urbanisme transparent, rigorós i orientat a l'interès general, no expedients que acumulin dubtes jurídics i que puguin acabar perjudicant el municipi. Sembla que l'Ajuntament treballa per donar satisfaccions als interessos d'un particular en comptes de fer-ho en satisfer els interessos de la ciutadania i, en aquest cas, torno a dir, els nostres veïns, els meus veïns de les botigues. Ja que estem aquí, li voldria plantejar unes preguntes que ens sorgeixen i que en la primera part del seu argumentari no he vist contestades. Sobre el tema de la cessió del 10% d'aprofitament, senyora Carbonell, voldria saber per què l'Ajuntament va defensar durant tants anys un criteri que finalment ha hagut de rectificar després de la intervenció de la Generalitat. Voldria saber, quan vostè ha parlat de que hi ha un equipament previst, quin és, perquè no l'hem vist ni l'hem pogut trobar enlloc. I també voldria saber qui va assumir la responsabilitat de presentar un document que va ser suspès per la Comissió Territorial, això va ser el 2021. Sobre l'habitatge protegit, voldria saber com encaixa aquesta decisió amb les polítiques municipals d'accés a l'habitatge, quants habitatges deixaran de destinar-se a la protecció oficial com a conseqüència d'aquesta decisió, ja ens ho ha dit, 13 o 14, i per què es considera adequat renunciar a la reserva d'habitatge protegit en un municipi amb unes dificultats d'accés evident a l'habitatge, perquè vostè és la gran avaladora i la gran reina del govern de l'HPO, de les 480 vivendes protegides a la plana. Llavors, per què renuncia més amb més vivenda social. La pensa construir, perquè si no la pot construir o no es fa el ratpenat, potser vostès ja tenen un enclau privilegiat on col·locar-les. També voldria saber sobre el benefici de Metrobacesa, que d'això hem parlat poc. Quin benefici concret obté l'Ajuntament amb més de la cessió del 10%? S'ha actualitzat l'estudi econòmic? Quin benefici concret obtenen les botigues de Sitges amb aquest nou text respecte a l'aprovat inicialment, més enllà de complir les exigències imposades per la Generalitat? I acabo preguntant, sap vostè de quan és la plusvàlua urbanística aproximada que obté aquest promotor? Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules. Senyora García.
Sí, senyora alcaldessa, jo li he fet diverses preguntes i no m'ha contestat cap ni una, més enllà doncs, d'una altra vegada d'amenaçar els que no donem suport a la seva proposta. Jo no entraré a discutir una altra vegada perquè veig que no està gaire receptiva vostè per intentar entendre el que li diem des de l'oposició. Simplement li dic que la que va ser regidora d'Urbanisme fins abans d'ahir, li està dient clarament que votarà rotundament en contra. No? Per tant, vostè ara és la regidora d'Urbanisme, no sé si també alcaldessa o què, no sé exactament on som, però en qualsevol cas, la seva regidora d'Urbanisme li està dient rotundament que això és una barbaritat, que no hi ha per on agafar-ho. Per tant, jo crec que vostè s'ho hauria de fer mirar, senyora Carbonell, alguna cosa o diverses coses està fent vostè molt malament i per tant el més assenyat, repeteixo el que li he dit abans, hagués estat retirar aquest punt de l'ordre del dia, negociar-lo, acordar-lo, consensuar-lo i portar-lo aquí a la seva aprovació quan vostè hagués tingut les majories suficients, no intentar darrera hora corrents pactar en el despatx al costat amb un recés fet a pressa i corrents.
Muchas gracias, señor Gilabert.
Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, por lo visto estamos ante la prueba de que mire que lo tenía fácil, de que si realmente se hubiese cumplido la moción que presentó la oposición de crear una mesa de negociación, pues se podría haber llegado a un entente, a un acuerdo, aunque sea de mínimos. Usted solamente utiliza los preceptos legales que encima son confusos, y no me refiero a que sean confusos en su contenido, sino en su interpretación. Y vuelvo a leer literalmente. La ficha de la PAU, PMU2, la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico del sector, así como también las reservas del 30% destinados a HPO, o justificar su innecesariedad. Usted no ha hecho nada para justificar su innecesariedad. No lo ha hecho. Usted ha traído aquí un plan, de hecho nos lo ha introducido, que el primer conocimiento que tuvimos fue la Junta de Portavoces, luego en la Comisión Informativa, y usted realmente no ha intentado ni siquiera sugestionar al resto de grupos políticos. Pero es que aún es más. A nosotros nos gustaría saber muchas veces qué es lo que usted piensa, qué es lo que piensa el gobierno municipal, porque no se escude en la normativa ni en las resoluciones que dictan otros organismos. ¿Sabe? Queremos saber cuál es su plan. Ante esta situación en la que genera tantas dudas de hecho y de derecho, y me sabe mal por algunos perjudicados que van a existir por su no aprobación. Pero en ningún caso desde Vox podíamos aprobar lo que hoy nos traen al Pleno, por lo que el Grupo Municipal de Vox se abstendrá.
Moltes gràcies. Més paraules? Senyor García.
Gràcies, alcaldessa. Nosaltres recordem amb total serenitat i respecte institucional que ja vam fer un pas de responsabilitat a l'any 2023 donant suport a l'aprovació provisional. Ho vam fer perquè calia desbloquejar un expedient encallat i perquè entenien que era necessari avançar. Però una cosa és facilitar la tramitació i una altra és avalar sense matisos un planejament que continua sent una promoció privada amb un abast limitat i sense donar resposta a les necessitats reals del municipi. Sitges necessita habitatge assequible i aquest document, malgrat la justificació jurídica, no incorpora ni un sol habitatge protegit. En un municipi tensionat com el nostre, renunciar a aquesta oportunitat és políticament difícil d'explicar i socialment insuficient. També necessitem ordenar tot el territori, no només una peça del tauler. Ratpenat requereix una mirada global, mobilitat interna, connexions entre barris, seguretat, accessibilitat, coherència entre vials i pendents, integració paisatgística i un model urbanístic que pensi en el conjunt del barri i no només en el desenvolupament d'un àmbit concret. Per això el nostre vot avui no pot ser un sí. No perquè el document no hagi millorat, que ho ha fet, sinó perquè continua sense donar una resposta completa al que el barri necessita i perquè el govern no ha presentat encara una proposta d'ordenació integral que garanteixi un desenvolupament equilibrat, segur i coherent en tot l'entorn. El PSC manté una posició responsable, reconeixem els avanços, però no podem donar un xec en blanc. Per això, li anuncio que exercirem una abstenció crítica. Per ordenar és imprescindible, per ordenar bé és una obligació. Tot i això, volem deixar aquesta porta entreoberta. Ens abstindrem perquè volem que aquest document millori. Donarem una oportunitat al govern que presenti aquest document amb millores clares entre punts molt importants per nosaltres, que és habitatge públic, mobilitat i connectivitat, i sobretot aquest document ha d'estar acordat amb els veïns. Gràcies.
Gràcies. Més paraules, senyora Tobau.
Senyora alcaldessa, sí, abans doncs, és evident que he barrejat conceptes. He parlat una mica quan parlàvem de l'aprofitament, he dit que en lloc de dir un 10 he dit un 30. Però bé, tornem al que realment a nosaltres interessa, que són les polítiques públiques d'habitatge. Insistim, el fet de no construir habitatge públic en una nova promoció, quan en aquests moments tots sabem que l'urgència més greu que patim en el nostre país és l'habitatge. Si vostè se sent satisfeta amb aquest projecte que porta avui a votació, nosaltres evidentment no l'acompanyarem, com tampoc la vam acompanyar anteriorment a l'any 2024. Gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gasulla.
Sí, volia entrar, no volia fer un discurs massa tècnic perquè a vegades és complicat, però sí que m'agradaria una mica fer aquesta reflexió. Nosaltres com a grup tenim un posicionament molt clar que creiem que no és només com a grup, és que ho diu la legislació espanyola, la legislació catalana, però és que fins i tot el mateix informe que emet la CETUP en el març del 2024. És que no podem admetre una transformació de sòl sense l'assumpció de totes les càrregues legals vinculades. No la podem admetre. I per nosaltres estem davant d'un sòl urbà no consolidat que està subjecte a transformació i com a tal, és cert, la propietat pot obtenir el 90% reconegut al planejament cedint el 10% d'aprofitament, com diu la legislació catalana, però ha de fer aquesta reserva obligatòria. Estem parlant d'aquest sostre que es vol implementar aquest àmbit, que va passar d'urbanitzable, va passar urbanitzable programat a través d'un pla parcial del 1971, que no es va acabar mai d'executar ni va ser recepcionat per l'Ajuntament perquè no es van donar compliment a totes les obligacions urbanístiques. I en definitiva, el que nosaltres diem és que per nosaltres no és un text prou convincent, ha d'emetre, òbviament, aquesta reserva, com deia, del 30% obligatori, i el que s'ha parlat molt de la famosa sentència sobre el sostre consumit, una modificació de planejament pot incorporar canvis de claus urbanístiques que puguin suposar més aprofitament residencial, clar que sí. Però de cap manera pot servir per a camuflar-se per obtenir aquests incompliments per nosaltres evidents. I per tant, no entenem que aquest terrafós, com deia abans, no incorpori aquest 30% d'habitatge protegit, que és el que marca la normativa, la legislació catalana i la legislació espanyola. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per tancar. A veure, a mi, no sé, potser em poden dir il·lusa, no? Però és que em sorprèn que es facin arguments tan negatius, tant que no, que tot està tan mal fet, i no es voti perquè això ho ha de dir la Generalitat. Si està tan mal fet, no faran aprovació definitiva, ja està. Jo no sé per què tant s'ha d'aturar ara i no que ho aturi la Generalitat si és que això està tan mal fet. Això per una banda. Quan diuen la cessió del 10% perquè no van dir res i després... Aquí hi ha un informe, no sé si l'han vist, hi ha un informe del redactor del POM, el POM de 2006. La mateixa persona que va fer el 2006, el mateix redactor, ha fet un informe justificant per què no s'havia de fer la cessió del 10%. Vull dir que justificat, està justificat de moltíssimes maneres. Vostè, senyor Gilabert, em deia, oi, no ho has explicat, és que jo no ho tinc a explicar. Aquí hi ha uns tècnics que han fet un text reforç, que han demanat fins i tot assessorament a tècnics externs com aquest senyor, que és un senyor, un erudit dins de l'urbanisme, que va fer el pont del 2006, que ha fet un informe justificant tot això. És a dir, és un document que està tan absolutament explicat i justificat que a mi m'estranya que ara aquí que no es tiraran endavant, és evident, però que no es deixi que realment la Generalitat, que és qui ha de dir si això està bé o no, pues, es signifiqui i ho digui. No sé per quins interessos estranys aquí això es té que aturar, no ho puc entendre. Però bé, dit això, jo no parlaré perquè aquí no puc... Tampoc explicar molt tècnicament, perquè jo crec que molts de nosaltres, i jo la primera, no en sabem prou com per parlar d'aspectes tan tècnics, i aquí s'han dit algunes coses pues, que són autèntiques, anava a dir aberracions, no, però que estan mal dites, la veritat, i per tant no farem més gros algunes de les coses. Però sí que diré que la senyora García m'ha dit que l'antiga regidora d'Urbanisme és la que ens ha dit que no. Jo faig cas al regidor que va tirar això endavant, que per mi va ser el millor regidor que ha tingut mai Sitges d'Urbanisme, que és el senyor Duarte Herrado. Ell és qui ho va tirar endavant i jo amb la seva paraula hi crec al 100%. I per tant, seguint les instruccions que va donar un regidor d'Urbanisme que jo en el seu moment penso que ha estat la persona més honrada i més competent que ha tingut aquest Ajuntament portant l'urbanisme a Sitges, sincerament, per això hem tirat endavant. I evidentment amb el recolzament dels tècnics i creient els tècnics, que realment són qui en saben. A mi m'estan parlant de que si el 10%, que si la reparcel·lació, que aquí hi ha uns tècnics que no tenen cap interès, cap més, com a servidors públics que són, de fer l'interès general i de que això es faci bé i de que al final surti el millor per tothom, el millor per l'urbanisme de les botigues, que és veritat que algú de vostès han dit que estava molt malament, doncs recordem quin hi havia antigament aquí, s'ha fet molt malament l'urbanisme a les botigues, molt malament, i d'allò estem pagant ara, aquesta mala regulació que es va fer a les botigues, per tant, intentem ara arreglar-ho, intentem mínimament arreglar-ho. Per tant, gràcies igualment a tots plegats, però passarem ara a la votació del punt. Un moment que el busco. Estem, recordem, en el punt número 11. Aprovació de la verificació del text reforç de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas. Ratpenat, Morabito, vots a favor.
Vuit vots a favor.
Vots en contra.
Vuit vots en contra. Ai, disculpin, ja saben que no veig massa bé les mans. Nou vots en contra.
Abstencions.
Quatre abstencions. El punt no queda aprovat.
Molt bé, moltes gràcies.